Són 2:15.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Benvinguda, amics i amigues. L'església que fa camí a Catalunya va destinar el 2023 un total de 26.800.000 euros directament a l'atenció a les persones a través dels serveis pastorals i assistencials de les nostres diòcesis. Representen aquests diners el 19% de la despesa anual dels bisbats. Són només algunes de les xifres aquestes de la memòria conjunta presentada aquest dijous al matí, document en què també s'inclou la despesa anual de les entitats socials dels bisbats, que són gairebé 40 milions i mig de les Càritas diocesanes i 3 milions de Mans Unides. En total, l'Església de les Diòcesis amb seu a Catalunya destina 65 milions d'euros anuals per atendre les necessitats assistencials i pastorals, xifra a la qual caldria sumar l'activitat desplegada per les congregacions religioses presents al territori. Exemples com ara la d'Anna a València mostren, en qualsevol cas, la capacitat d'una institució a l'Església Catòlica que formen persones concretes i que s'alimenta també econòmicament de la solidaritat de tothom. Aquesta és avui la nostra notícia de portada. Per cert, són les 2:00 i no pas 2:15. Abans del sumari amb les notícies d'aquest dijous 7 de novembre, memòria de Santa Carina, Verge i Màrtir, i Sant Ernest, bisbe i màrtir, donem un cop d'ull a l'actualitat general, com sempre, amb la Júlia Julve. Bona tarda, Júlia.
Molt bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, una notícia que hem conegut fa poca estona: el judici contra la família Pujol serà el 10 de novembre del 2025. Ho hem sabut aquest migdia. S'allargarà fins al 23 d'abril del 2026. Començarà, com dèiem, el 10 de novembre i s'allargarà fins a mitjans del 2026. Recordem que el jutge va tancar la instrucció l'estiu del 2020, 6 anys després que el president Jordi Pujol confessés que havia ocultat l'herència de l'avi Florenci Andorra. El titular del jutjat de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va acordar l'obertura de judici oral contra Pujol, els seus 7 fills i 16 persones més. Això fa 3 anys, el 2021. Recordem que Marta Ferrusola, una de les investigades i parella de Jordi Pujol, va morir el 8 de juliol d'aquest any. I el Tribunal Suprem ha obert causa penal contra José Luis Ábalos pel cas Koldo. El tribunal creu que l'exministre socialista va tenir un paper molt rellevant en el presumpte cobrament de comissions il·legals a la compra de mascaretes durant la pandèmia del coronavirus, i per això se l'investiga per organització criminal, tràfic d'influències, malversació i suborns. I un dia més, pendents del País Valencià, els equips d'emergències continuen buscant 93 persones que a hores d'ara continuen desaparegudes. Són 4 més que el balanç de dimarts. En aquest context, el geògraf valencià Luis del Romero creu que Catalunya està molt més preparada que el País Valencià pel que fa a temporals com la Dana. Ara bé, aquest expert alerta també del risc d'ampliar, per exemple, l'aeroport del Prat. Recorda que és una zona inundable i, per tant, considera una bogeria pensar en fer aquesta ampliació. Per cert, avui hi ha convocades diverses manifestacions arreu dels països catalans per reclamar la dimissió del president valencià, Carlos Mazón. Hi haurà accions simultànies a diferents punts del país, com Castelló, Palma, Barcelona, Girona, Lleida, Reus o Granollers. L'esquerra independentista demana mobilitzar-se per denunciar la inacció del govern popular durant el temporal i en solidaritat també amb tots els afectats per aquesta gota freda. Unes manifestacions que començaran, ho dèiem, a diferents punts del país a partir de les 7 del vespre. Ignasi.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que el Papa ha expressat aquest dijous el seu desig que el servei i l'apostolat neixin de Déu. Ha estat en rebre en audiència un grup de pelegrins espanyols arribats a Roma amb motiu dels 450 anys del monestir de les Agustines de Talavera de la Reina a Toledo. I l'ecònom de l'arxidiòcesi de Barcelona, Pere Domínguez, explicava en aquest programa que el Dia de l'Església Diocesana Germanor és una jornada per conscienciar sobre la gran aportació social de l'Església. A més, destacarem que després de les eleccions als Estats Units amb la victòria de Donald Trump, les presidencials, el cardenal secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, ha demanat que se superin les polaritzacions. Al marge d'un acte a la Gregoriana de Roma, aquesta universitat dels jesuïtes, ha mostrat el seu desig que el nou president nord-americà realment acabi amb les guerres perquè ni tan sols ell té, ha dit, una vareta màgica i cal molta humilitat. Després, al bloc informatiu, entrevistarem Xavier Sanz, secretari de Metges Cristians de Catalunya i expert en el tema de la canonització del beat Pere Tarrés. Tot just 20 anys després de la seva beatificació, coneixerem com està aquesta causa, aquest procés de canonització de Pere Tarrés. I els últims minuts seran per la secció Economia amb Valors. Avui amb Josep Àngel Colomés, amb qui compartirem els espais habituals, les notícies i l'entrevista. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions de l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, també la Júlia Julve a la redacció i la veu informativa, la Manesa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials i el Josep Àngel Colomés a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem ja en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Parlem de xifres i d'economia perquè la Conferència Episcopal Tarraconense ha presentat aquest dijous al matí la memòria anual de les diòcesis amb seu a Catalunya, on es fa balanç de les seves activitats socials, educatives i espirituals del 2023. Aquest document s'edita anualment coincidint amb el Dia de l'Església Diocesana, que totes les diòcesis de la Conferència Episcopal Espanyola celebren pel sosteniment de l'Església, també a Catalunya anomenada Diada de Germanor. Aquest document, a més, inclou el resum de les dades del moviment econòmic dels 10 bisbats catalans. S'ha editat un fulletó que s'està distribuint ja a les parròquies. Del moviment econòmic dels bisbats destaquen els 26.800.000 euros que es destinen directament a l'atenció a persones a través dels serveis pastorals i assistencials de les esglésies diocesanes. Representen el 19% de la despesa anual dels bisbats, gairebé 2 de cada 10 euros. En el balanç hi ha la suma de la despesa anual de les entitats socials dels bisbats i arcabisbats, que són gairebé 40 milions i mig de les càritas diocesanes i 3 milions de mans unides. En total, l'Església de les diòcesis amb seu a Catalunya destina 65 milions d'euros anuals per atendre les necessitats assistencials i pastorals, com dèiem, xifra a la qual cal sumar l'activitat desplegada per les congregacions religioses presents al territori. Aquests recursos s'han dedicat a projectes concrets, com ara menjadors socials, cases d'acollida, residències de persones grans, centres per a víctimes de violència i altres. Una de les dades més rellevants és que el 2023 més de 877.000 persones a Catalunya han rebut ajuda en els diferents centres assistencials gestionats per l'Església en les diferents diòcesis. Aquests llocs inclouen tant atenció sociosanitària com programes d'acollida i acompanyament a persones vulnerables. L'acció caritativa i social de l'Església ha comptat amb el treball desinteressat de milers de voluntaris i agents pastorals. D'altra banda, la meitat dels recursos econòmics que fan possible aquesta tasca de l'Església diocesana provenen de les aportacions voluntàries dels fidels, que lliuren més de 31 milions d'euros directament als bisbats i 30 milions 800.000 més, és a dir, una xifra gairebé idèntica, a través de l'assignació tributària. Són recursos que, de manera volguda, la ciutadania destina al sosteniment de l'Església perquè continuï desenvolupant la seva tasca a nivell global. Entre els ecònoms que han fet crides a la col·laboració de tothom aquests dies, sobretot diumenge, a la col·lecta que hi haurà a les esglésies, el de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, el diaca Rafael Galofré, ha destacat que Germanor és una jornada perquè tothom senti l'Església com casa seva.
És una jornada molt important per nosaltres, sobretot perquè intentem que hi hagi un increment, diguem-ho així, perquè ja n'hi ha, però un increment de conscienciació de que el sosteniment de l'Església és cosa de tots. hem de fugir allò de la típica monedeta, i ho dic amb tots els respectes evangèlics, per fer veure que tirem. Hem de fer-nos càrrec del sosteniment. Hi han moltes necessitats, moltes, moltes, uh-huh. a nivell personal i a nivell institucional.
L'ecònom de la diòcesi del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat ha comentat, a més, que sovint l'Església canalitza l'ajuda més immediata davant de necessitats concretes.
Moltíssimes persones, per desgràcia, pel context social que ens envolta, estan necessitades d'ajuda. I per sort evangèlica, et diria que una de les primeres alternatives que pensen quan algú està desesperat, sigui creient o no, ens trobem de tot, és anar a trucar a les portes de l'Església, que sempre s'ha escoltat. De vegades són derivats de serveis socials del propi de Càritas, però moltes vegades és la primera ajuda directa que reben per aquell lloguer que no poden, per aquella cistella de la compra que no arriba.
I també en aquest context us expliquem, a més, que el cardenal Joan Josep Omella, durant la presentació d'aquesta memòria, s'ha referit, després comentarem el que ha dit en relació amb València, com a exemple. Encara sobre la memòria de l'Església a Catalunya, destaquem també que el patrimoni genera gairebé 20 milions d'euros d'ingressos anuals als bisbats, un 14% del total. Però la despesa per la conservació i manteniment d'aquests edificis és més del doble, 48 milions anuals. És el cost de mantenir obertes les parròquies en el conjunt de les diòcesis catalanes i els serveis diocesans a tot el territori. El servei sempre de la societat, això sí. El 30% de les despeses dels bisbats es dediquen a la retribució del clergat i dels laics que duen a terme la missió pastoral i assistencial de l'Església. Juntament amb els voluntaris, es calcula que són més de 3 milions i mig el total d'hores que dediquen sacerdots, voluntaris i seglars a l'activitat pastoral. Altres dades que ofereix la memòria és que avui al nostre territori hi ha 1.313 preveres, 159 diaques permanents, 60 seminaristes, 498 monjos i monges de clausura, 3.773 religiosos i religioses i 26 missioners. També hi ha uns 4.000 catequistes i uns 6.000 professors de religió, entre altres col·lectius quantificats. En l'àmbit sacramental destaca la davallada d'alguns sagraments, però s'han celebrat, malgrat tot, gairebé 13.000 baptismes, més de 9.600 primeres comunions i gairebé 5.000 confirmacions, així com gairebé 2.800 matrimonis. La memòria conclou amb una crida a la col·laboració dels fidels i a la societat per mantenir viva aquesta missió. Aquest any la Diada de Germanor porta com a lema una pregunta: i si el que busques és el teu interior?
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de qüestió. El papa ha expressat aquest dijous el seu desig que el servei i l'apostolat neixin de Déu. Ha estat en rebre en audiència un grup de pelegrins espanyols arribats a Roma amb motiu de la celebració pels 450 anys del monestir de les monges agustines de Talavera de la Reina, a Toledo. Una comunitat que sempre ha unit la contemplació al servei de l'educació cristiana. Francesc els ha demanat que qualsevol iniciativa s'inspiri en el Pare Celestial, ha dit. El pontífex ha animat les religioses de la comunitat monàstica a ser sempre exemple de vida interior, mestres en l'art de la pregària, sobretot. El Sant Pare ha destacat que són molts els qui durant aquests 450 anys han entrat en contacte amb les monges en els seus anys escolars i ha subratllat com és d'important per als cristians tenir Déu com a punt de referència sempre. El bisbe de Roma ha afegit que en aquest any dedicat a la pregària, les religioses agustines són un exemple significatiu de la necessitat que aquest apostolat neixi de la trobada amb el Senyor. Igualment ha demanat que les monges siguin sempre exemple de vida interior, així com mestres en l'art de pregar, perquè des del col·legi, entre tots els coneixements que puguin transmetre els nens i nenes, destaqui la capacitat de parlar amb Déu i d'escoltar-lo, de tenir-lo present, en definitiva, en tots els moments de la vida. El convent de les religioses de la Vera de la Reina és especialment històric perquè va ser fundat el 9 de maig de 1573 per Sant Alonso d'Orozco, frare de l'Orde de Sant Agustí. Allà la seva germana Francisca, pietosa dona dedicada a obres de caritat, que s'havia quedat vídua, va voler portar una vida d'entrega total a Déu en el recolliment i la pregària. Des dels primers anys de la fundació es van admetre a la clausura joves que educaven, algunes abraçaven la vida religiosa i altres es preparaven per al matrimoni. D'altra banda, dins l'activitat del Papa, en les últimes hores, destaquem que Francesc ha rebut també aquest dijous els seminaristes de l'arxidiòcesi de Toledo, precisament. Els ha demanat que conreïn la proximitat al poble de Déu per aprendre a caminar junts. Francesc s'ha referit també a la imminent festa del reservat, així es diu, una antiga tradició que rememora la primera vegada en què el Santíssim Sagrament va ser reservat al sagrari d'una capella. La celebració té tres moments, que són la celebració de l'Eucaristia, l'exposició del Santíssim durant tot el dia i la processó. Referint-se a les diferents etapes, el Sant Pare ha comentat que Jesús ens convoca com a Església per fer-se present en el sacerdoci i en el poble, des del sagrament i des de la paraula. Recuperem el tema de l'economia de l'Església per dir-vos que l'Arcabisbat de Barcelona presentava aquest dimecres la memòria anual d'activitats del 2023 amb un comunicat en què deia que ha destinat més de 31 milions i mig d'euros a atendre necessitats socials i pastorals d'aquesta església diocesana, juntament amb Càritas i Mans Unides a Barcelona. Aquesta xifra ha permès que en l'actualitat l'activitat social i caritativa de l'arcabisbat arribi a prop del 6% de la seva població, és a dir, a més de 160.000 persones. Pel que fa al global de les accions pastorals i assistencials, el 2023 es van destinar a prop de 7.900.000 euros, cosa que suposa un increment de més de 3 milions en relació amb el 2022. En aquest sentit, com ha explicat el mateix arcabisbat, Càritas Diocesana de Barcelona va mobilitzar prop de 23 milions d'euros i Mans Unides a Barcelona 756.000. La presentació d'aquestes dades coincideix amb la celebració aquest diumenge del Dia de l'Església Diocesana o Diada de Germanor, que ja hem comentat en la primera notícia d'aquest informatiu referint-nos a la memòria conjunta de Catalunya. L'ecònom de l'arxidiòcesi de Barcelona, Pere Domínguez, ha explicat en aquest programa a Ràdio Estel que és una jornada per conscienciar sobre la gran aportació social de l'Església.
Sincerament, crec que és una jornada, una vegada més, de conscienciació. De conscienciació davant de la necessitat que tothom té, i en aquest cas la diòcesi de Barcelona no és una excepció. I, per tant, davant d'aquesta necessitat, poder rebre l'ajuda solidària per part de les parròquies que fan front a moltes necessitats, doncs tota aquesta contribució, doncs, és una gran ajuda, i a partir d'aquí intentem nosaltres, òbviament, doncs, intentar atendre aquelles necessitats que són més prioritàries.
D'altra banda, l'ecònom Pere Domínguez ha anunciat la posada en marxa d'un pla que preveu els propers anys l'adaptació de les més de 200 parròquies i altres temples de l'arxidiòcesi de Barcelona a la legalitat vigent a nivell de ventilació, eliminació de barreres arquitectòniques i altres necessitats.
El que s'ha fet en aquests últims mesos és fer una fotografia diagnòstica de quina és la situació en quant a aquest tipus de dèficits, i hi ha tot un pla que en aquests moments està passant per els diferents òrgans de la diòcesi per les seves aprovacions inicials dels propers 3 o 4 anys d'intentar fer un impacte sobre tots aquests dèficits que tenim per poder-los d'alguna manera pal·liar i condicionar de la millor manera possible uns espais que donen molta activitat pastoral, donen molta activitat també caritativa i social, i per tant entenem que és un treball que la diòcesi s'ha plantejat i que amb molt bon criteri estem intentant tirar endavant.
I aquest mateix dijous al matí, en el marc de l'esmorzar informatiu per presentar la memòria de l'Església a Catalunya, el cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha posat l'exemple de la solidaritat amb els afectats per la Dana a València per defensar l'ajuda a l'Església.
Barcelona el primer dia va rebre 30.000 euros i en 3 dies 120.000 euros. Això a Càritas i Barcelona. Jo crec que això ha sigut, les xifres seran diferents, ha sigut el mateix a les altres diòcesis en seu a Catalunya i a les altres diòcesis de tota Espanya. I Càritas Espanyola tindrà que donar-nos també, donarà, ho farà, evidentment, però encara no les he vist, les xifres totals. Però jo crec que això serà molt gran, perquè la gent està responent molt bé. I després estan les altres ONGs, que siguin de religiosos, siguin civils o siguin de la Creu Roja, que també tenen unes aportacions i un voluntariat que treballa molt bé. I tenim que sentir-nos orgullosos d'aquesta solidaritat de totes les institucions i de totes les associacions, siguin d'església o no siguin.
De fet, a través del web de l'Arcabisbat de Barcelona, església.barcelona, el cardenal Omella ha donat les gràcies a tothom amb un missatge esperançador que crida a la fraternitat.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
I repassem breument altres notícies. Després de les eleccions als Estats Units, a la presidència, amb la victòria de Donald Trump, el cardenal secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, ha demanat que se superin les polaritzacions. En unes declaracions, al marge d'un acte, la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma ha mostrat el seu desig que el nou president nord-americà realment acabi amb les guerres, com ell mateix havia apuntat, perquè ni tan sols ell té una vareta màgica i cal, ha afegit el cardenal Parolin, molta humilitat. El purpurat ha desitjat molta saviesa al president electe dels Estats Units i ha assegurat que el mandatari ha de treballar, sobretot per ser president de tot el país, per superar així la polarització que s'ha produït i que s'ha sentit de manera molt clara en aquests temps. Alhora, en nom de la Santa Seu, Pietro Parolin ha dit que espera que Trump pugui ser realment un element de distensió i pacificació en els actuals conflictes que sacsegen el món. La Setmana Social de l'Església posarà l'accent en el diàleg per minimitzar la polarització social. Aquesta iniciativa, que es desenvolupa des de fa ja molts anys a nivell de la Conferència Episcopal Espanyola per difondre entre el poble creient la doctrina social de l'Església, tindrà lloc aquesta vegada a Valladolid, aquest divendres i aquest dissabte. Tindrà unes sessions obertes al públic, al Pati Herrediano del Museu d'Art Contemporani Espanyol i es podran seguir en directe per un canal de YouTube, el de la pàgina web de la Conferència Episcopal, concretament. A la sessió inaugural intervindran el conseller de la Presidència de la Junta de Castella i Lleó, Luis Miguel González, el nunci apostòlic del Papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, que llegirà una carta de la Secretaria d'Estat de la Santa Seu, l'arcabisbe de Valladolid i president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, i el president de les Setmanes Socials, Jesús Abezuela. Hi haurà una conferència de Massimo Borghesi de la Universitat de Perusa, a Itàlia, sota el títol Hi haurà de la globalització a la polarització, aquest serà el títol. I dissabte, en una taula rodona, es parlarà sobre el valor del diàleg amb la vicepresidenta primera del Parlament de les Canàries, Ana Oramas, el professor de Sociologia, Fernando Vidal, i el periodista Antonio San José. A 6:15 de la tarda de dissabte, la sessió de clausura estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i també conciliari de les Setmanes Socials d'Espanya, en què presentarà el document de síntesi d'aquesta edició. I un apunt també sobre les conseqüències de la Dana a València i l'acció social de l'Església. En aquest punt, la província d'Espanya Oriental de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül està molt present, de fet, en aquestes terres arrasades pels aiguats. La setmana passada, enmig del dolor, les religioses han volgut donar una mica d'esperança a les persones afectades. És per això que, a banda de l'ajuda econòmica, han posat a disposició de les persones que ho han perdut tot més d'un centenar de places d'habitatge, de les quals 30 ja estan ocupades. Així ho afirma la institució religiosa en una nota de premsa en què diu que com Jesús es va encarnar en la proximitat de l'ésser humà, així nosaltres volem encarnar-nos, afegeix, en la proximitat de les persones que formen part de la nostra societat. Concretament, hi ha dues plantes de l'edifici de Santa Eugènia, a València, també tres places a l'obra social Lluïsa de Marillac, a la capital valenciana, i l'edifici de Castellnovo, amb capacitat per a 80 persones. Dissabte passat van acollir les primeres 30. I acabem recordant que el Festival de Música del Mil·lenari de Montserrat s'ha presentat aquesta setmana per aplegar tots els concerts i esdeveniments de contingut musical durant les celebracions per aquests 1000 anys del monestir. De fet, ja va començar el 18 d'octubre passat amb un concert sobre el llibre vermell de Montserrat a càrrec de l'Escolania, la Capella de Música, l'Esbar d'Ensaire de Rubí i el grup instrumental Punt de Malura, sota la direcció de Llorenç Castelló. 20 concerts més tindran lloc com a escenari la mateixa Basílica de Montserrat. L'oratori Pacis Visio, motets i salms del romanticisme alemany, la missa Alma Redemptoris Mater d'Anselm Viola o el Te Deum del Mil·lenari de Josep Uller, entre d'altres. Altres concerts es faran al Palau de la Música Catalana, un total de 5, i al Teatre l'Atlàntida de Vic. Els concerts de la Basílica de Montserrat, això sí, són d'entrada lliure.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet, el rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat, les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona i des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Volem reivindicar avui a la nostra entrevista diària la memòria del beat Pere Tarrés, metge i sacerdot que va viure entre els anys 1905 i 1950, ara tot just 20 anys després de la seva beatificació i 49 després del trasllat de les seves despulles a un sepulcre a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, on és venerat cada dia per molts devots catalans i de tot arreu. A la mateixa església sarrianenca, al costat de la sagristia, hi ha un memorial que està ajudant moltes persones a conèixer aquest home de Déu i pastor de nombroses comunitats cristianes, implicat a més en el naixement, per exemple, de l'embrió de Càritas i d'altres entitats benèfiques. La vida del doctor Pere Tarrés i Claret va ser breu, però intensa. Va néixer a Manresa el 30 de maig de 1905 i va morir a Barcelona el 31 d'agost de 1950. Va ser primer metge i després sacerdot, i es va dedicar molt a la pastoral laical entre els joves de l'Acció Catòlica de Barcelona, sobretot noies, dels quals després va ser conciliari. En l'exercici de la professió mèdica es va entregar amb especial dedicació als malalts més pobres, convençut que el malalt és símbol de Crist sofrent. Un cop ordenat sacerdot, es va consagrar amb molta generositat a les tasques del ministeri i es va mantenir fidel al compromís que havia assumit poc abans de l'ordenació. Va acceptar amb fe i paciència la malaltia, una malaltia terrible que el va portar a la mort quan només tenia 45 anys. Malgrat el sofriment, repetia sovint que el Senyor era molt bo amb ell i que el llit de la mort era el seu altar. Pere Tarrés va ser beatificat al santuari italià de Loreto al setembre del 2004, i ara volem explorar una mica, 20 anys després, com està el procés de canonització. És per això que ens acompanya uns minuts Xavier Sanz, oncòleg radioterapeuta i també secretari de Metges Cristians de Catalunya, gran coneixedor de la figura de Pere Tarrés. Doctor Xavier Sanz, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. Bé, com definiria vostè el beat Pere Tarrés quan li pregunta algú que no en sap res, per exemple?
Bueno, jo diria que el doctor Tarrés va ser un home complet, perquè quan diem que va ser metge, que va ser sacerdot, no és que fos meitat de temps dedicar-se a la tasca mèdica i l'altra meitat al sacerdoci, sinó que tota la seva vida va ser apostòlica, dedicat a la medicina amb una visió sacerdotal i també dedicat al sacerdoci amb una visió mèdica. Per això, jo, si haig de reivindicar la figura del doctor Tarrés, és com a l'home complet, total, amb una visió àmplia del que significa la persona. Mm-hmm.
Fantàstic. Per tant, un sant integral. Com està ara el procés de canonització? Després de la beatificació, l'Església promou l'intent que sigui reconegut com a sant, no? Quins passos falten? Sí. Com està ara el tema?
Bueno, ara el tema estem encara esperant de que puguem demostrar una segona curació miraculosa per mediació del doctor Tarrés. Sí que és cert que hi ha hagut cas que s'ha estudiat, però encara no tenim prou fermesa d'algun cas que confirmi la seva curació a través de la seva intercessió, amb la qual estem esperant que això es pugui produir, puguem finalitzar el procés canònic, no?, per canonitzar-lo. Clar, en espera d'això, nosaltres hem d'insistir de fer difusió del doctor Tarrés, de la seva figura, del seu impacte, de la seva santedat, perquè cada vegada n'hi hagi més gent que es pugui encomanar-s'hi i puguem aconseguir així aquest procés. No? Però encara quan... falta. És cert que no han hagut, de moment, en els últims mesos, noves notícies, però no perdem l'esperança de que pugui sortir una curació, algun cas.
Recordem que el miracle que va obrir les portes a la beatificació va ser el guariment d'una encefalitis vírica d'un nen, no? La seva família va pregar amb el text oficial de les gràcies particulars del doctor Pere Tarrés i va ser beatificat. En tot cas, per tant, entre la beatificació i la canonització, normalment s'elabora un altre document, es posa en mans de Roma, no?, del Dicasteri de les Causes dels Sants, i hi ha aquesta necessitat d'un miracle o un fet no demostrable humanament, oi?
Exacte, és que de certa manera s'ha de tenir en compte que qualsevol avaluació d'un cas, l'estudi ha de ser molt estricta. Jo personalment puc explicar de persones que m'han preguntat per una possible curació miraculosa d'un càncer, quan m'ho han explicat, valorant el procés i els tractaments que s'havien fet, era una curació, diguem-ne, inhabitual, però no miraculosa. Per això s'ha de ser molt curós a l'hora de fer una valoració ja per l'equip, un equip independent, i sobretot tenir ben clar que sigui una curació que no es pugui explicar mèdicament. I això hem de ser estrictes. Però, al mateix temps, hem d'insistir molt en què ens hem de comanar amb una figura que, independentment de tot el procés de canonització, per nosaltres és, sobretot pels metges, un gran exemple de santedat i un gran exemple de com s'ha d'exercir la medicina.
Sí, avui parlem amb Xavier Sanz, oncòleg, radioterapeuta i secretari de Metges Cristians de Catalunya, sobre el beat Pere Tarrés i el procés de canonització. Esperem que arribi aviat. Bé, recordem, doctor Sanz, que els creients es poden encomanar a Pere Tarrés amb la pregària de gràcies particulars, que es pot trobar, no?, fàcilment, per exemple, entrant en el web causaperaterrés.com o buscant-la d'alguna manera.
Sí, sí. Jo també recomanaria el que diem la visita presencial al doctor Tarrés. Molta gent hi acut cada dia molt fervorosament a Sant Vicenç de Sarrià per pregar davant de la tomba i demanar-li favors amb el doctor. Els que hem tingut la sort de poder treure les relíquies per la cerimònia de beatificació, doncs que encara ho tenim més present, però jo recomanaria això. La gent que no conegui aquesta figura, el vingui a veure a Sant Vicenç, que vegi el memorial, que repassi la seva vida. N'hi ha algunes biografies que expliquen molt bé tot el seu tarannà i tota la seva trajectòria. Pels sacerdots recomanaria la caritat pastoral, que és el secret del doctor Tarrés, no?, que també explica molt bé aquesta visió sacerdotal. Sobretot els metges, jo recomanaria llegir el diari de guerra, en el qual es veu com el doctor Tarrés, d'una manera heroica, va tractar els malalts que s'hi va trobar, del bàndol que fos.
Va estar un temps en el bàndol republicà.
Exacte.
Tots els ferits de guerra eren el seu Crist particular, diguéssim, no?
Exacte. I això, al diari de guerra, n'hi ha perles per agafar, diguem-ne, per prendre un consciència d'aquest valor del tractar amb el pacient, diguem-ne, amb un acte de veure el Crist en el malalt, no? I per la qual l'acte mèdic es converteix en un acte d'adoració. I amb aquesta actitud es fa molt més bé una medicina. I això ens ho va ensenyar el doctor Tarrés. I jo intento difondre aquesta idea.
Sí, doctor Xavier Sanz, sabem que Pere Tarrés dona nom a algunes obres i institucions de l'Església a casa nostra, no cal dir-ho, la Fundació Pere Tarrés i altres, però més enllà d'això, quin reconeixement té Pere Tarrés, si és que el té, entre la professió mèdica i la medicina en general? Potser vostè, com a professional, li toca fer aquesta difusió també, més enllà de les creences?
Sempre que parlem així en els entorns mèdics, alguna vegada recordem que el doctor Tarrés és l'únic beat que tenim al Col·legi de Metges de Barcelona. Més a Manresa, la secció del Col·legi de Metges, doncs, se n'ha fet ressò en els aniversaris i es fa, doncs, una celebració cada any, però és cert que hem d'aprofitar de vegades les trobades per dir els exemples. Alguna vegada hem pogut inclús anar en l'àmbit dels congressos dels metges catòlics arreu d'Europa d'expressar l'exemple del doctor Tarrés perquè es faci difusió no només aquí a Espanya, sinó arreu del món.
Important això. També el doctor Tarrés, i amb això acabem, doctor Xavier Sanz, és un exemple per a la societat actual i sobretot per a l'Església dins el compromís actual amb la sinodalitat, aquest treball per caminar junts, tenint en compte que ell, això, va ser laic i metge exemplar ja, i sant, podem dir, i després sacerdot. Per tant, un sant en les dues dimensions íntegrament.
Sí, el que passa és que, doctor Tarrés, hem de recordar aquesta obertura que va tenir de ser avançat en el temps en quant a promoure el laicat, diguem-ne, entre els joves...
Això em referia, sí, exacte. Sí.
Realment és un exemple pels joves, i els missatges que ell ens donava quan va plegar tots els joves a la Jove Federació
de Joves Cristians de Catalunya,
doncs... tota aquella empenta és d'una actualitat tremenda, amb la qual amb els joves els hem de dir d'agafar aquest exemple i aplicar-ho en clau actual, en donar servei i atendre millor les tasques que tenim dins de, com a cristians, de fer difusió del missatge. No?
Sí, sí. Ja el doctor Pere Tarrés, als anys 40 del segle passat, per exemple, preconitzava aquesta sinodalitat de la qual parlem ara, no? Amb l'enfortiment del paper dels laics, de les dones i també l'acció social de l'Església, sense oblidar-nos dels pobres. Ell deia fins i tot que no li agradava portar cap moneda a la butxaca mentre hi hagués pobres a la societat. Ho donava tot quan tornava a casa. És una de les milers d'anècdotes que hi ha del doctor Pere Tarrés.
I que quan va morir només portava 5 cèntims a la butxaca i no tenia cap més propietat. No? Vull dir que va demostrar amb fets la seva vocació a la pobresa.
Doncs esperem...
La seva dedicació als altres.
Això mateix. Desitgem que la canonització de Pere Tarrés arribi aviat, algun dia, a veure quan. No hi ha pressa, però ens agradaria veure-la tots els que estem aquí, oi? Moltes gràcies.
Això és important, el que fem avui, de fer difusió de la figura del doctor Tarrés.
I tant, ho fem amb molt de gust. També coincidint amb la setmana del 6 de novembre, que abans era un dia molt important perquè era l'aniversari del trasllat de les Despulles. Ara ha agafat més pes el 30 de maig, que és la memòria litúrgica, lògicament, del beat Pere Tarrés, i també la tenim present. Doncs, com dèiem, gràcies, doctor Xavier Sanz, secretari de Metges Cristians de Catalunya. Una abraçada i enhorabona per tota la tasca de difusió de la figura de Pere Tarrés. Fins aviat.
Moltes gràcies. Bona tarda.
De seguida, l'economia en valors.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Sense distància, un espai de transformació personal i social. Economia en valor.
Entrem ja a la secció que ens acompanya des del Sense Distància cada dimarts i cada dijous, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinat per la Fundació La Caixa. Com és habitual els dijous, tenim amb nosaltres el Josep Àngel Colomés. Bona tarda, Josep Àngel.
Bona tarda, Ignasi, a tot l'equip i a tots els oients.
Avui parlarem de consum responsable, ara que s'acosten dies, podem dir que de febre comercial, amb el Black Friday, ara a finals de novembre, i les compres de Nadal, no cal dir-ho. Es calcula que milers d'empreses es juguen el 80% de la facturació aquest proper mes i mig, per dir-ho així, i per atraure clients fan campanyes, de vegades, ho hem de dir també, molt agressives. Quin és el nostre paper com a consumidors? Per parlar de tot plegat, tindrem, com sempre, una entrevista. Josep Àngel, amb qui conversem avui?
Doncs avui conversem amb la Sara Manserra. Ella és responsable d'Educació de Setem Catalunya, una entitat que denuncia les vulneracions de drets humans, laborals i ambientals que es donen a la indústria tèxtil i electrònica, al sector bancari, tant a nivell local com global, i fan pressió a administracions públiques i empreses, sensibilitzen i mobilitzen la ciutadania i ofereixen propostes formatives per la justícia global. Promouen també alternatives i treballen en xarxa i impulsen espais de debats crítics.
Doncs saludem ja Sara Manserra, responsable d'Educació del Servei al Tercer Món, Setem Catalunya. Sara Manserra, bona tarda.
Molt bona tarda a vosaltres. Moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vostè, també. Tenim ja a tocar la campanya del Black Friday, és a dir, la campanya de consum massiu al voltant del divendres 29 de novembre, en el cas d'aquest any. I des de Setem, servei al Tercer Món, com dèiem, teniu un taller que es diu Black Tour, indicat pel Black Friday. Ens podria explicar de què es tracta aquest taller subtitulat La ruta de les vulneracions? Què vol dir això?
Bueno, el Black Tour és un taller itinerant. Es tracta d'un passeig pel centre de la ciutat de Barcelona per conèixer què amaguen les marques més populars de textil i d'electrònica. O sigui, la idea és fer conèixer a les persones participants l'impacte que genera el nostre model de consum. Estem parlant de jornades de treball il·legal, condicions de seguretat precàries, així com explotació de recursos naturals. I també es comenta el vincle d'aquesta realitat amb els nostres hàbits de consum, tant de roba com d'aparells electrònics. I l'objectiu és fomentar la implicació personal de les persones participants en la problemàtica. Evidentment, l'objectiu no l'estem promocionant perquè aquest taller perquè l'objectiu és fer visible les vulneracions de drets humans i ambientals comeses per aquestes grans marques que ara no es preparen i són protagonistes de la campanya de descomptes del Black Friday i de Nadal. I, a més, el Black Friday coincideix amb el 25 de novembre, que és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, i les temàtiques, evidentment, estan connectades perquè ens donen la possibilitat no, de parlar de la feminització de la pobresa, que moltes vegades les marques de roba i d'electrònica no, alimenten i fomenten.
Vosaltres també parleu molt de consum, del consum del nord i com aquest consum fa molt mal a països del sud o països del tercer món. I fa molts anys ja que treballeu en aquestes causes. Què podem fer a nivell de consumidors avui en dia per millorar, perquè es frenin aquestes desigualtats?
Bueno, com a persones consumidores podem fer moltes coses, no? Perquè tenim cert poder. I abans de però, seguir amb la resposta, no? Des de temps sempre volem destacar que com persones consumidores no hem de sentir-nos culpables. Llavors, això ho diem sempre també en els tallers, no?, amb les persones joves i amb els infants, perquè sobretot elles i ells han nascut en aquest sistema. Llavors, no hem de sentir-nos culpables, però sí responsables, això sí, perquè la nostra, no?, la nostra manera de consumir sí que seguim amb aquest sistema. Llavors, què hem de fer com persones responsables d'això? O primer de tot és ser conscient de l'impacte del nostre model de consum, no? Perquè moltes vegades una cosa molt senzilla com comprar una roba nova cada setmana pues sí que té un impacte molt gran en la vida de moltes persones i en el medi ambient. Llavors, per fer bones eleccions hem de ser conscients. I què podem fer? Bueno, d'una banda podem fer moltes petites accions quotidianes com comprar productes de proximitat o del comerç local, comprar al mercat i a cooperatives, consumir productes agroecològics i de comerç just, o pues, podem anar més allà, no?, fer servir la bicicleta, el transport públic, i amb el nostre consum podem fomentar l'economia circular, per exemple, comprar productes de segona mà, fer intercanvi de roba, reparar abans de comprar de nou, i una paraula clau, no?, en tot això és reduir. O sigui, sobretot ara que arriba el Black Friday, fer-nos la pregunta, això ho necessito de veritat? I això d'una banda. D'altra banda, hem de ser conscients que nosaltres podem fer molt, però les empreses i els governs també podem fer moltíssim pel canvi de sistema que es necessita. Llavors, perquè totes les persones visquin i treballin de manera digna, podem demanar a les empreses i exigir-les que siguin virtuoses, que respectin els drets de les persones treballadores i del medi ambient, i exigir als governs de fer pressions perquè les empreses respectin els acords.
Avui estem parlant amb Sara Manserra, responsable d'Educació de Setem Catalunya. En algun taller vostès han denunciat l'esclavisme modern com el fet que persones de moltes parts del món hagin de treballar jornades maratonianes amb molt pocs drets, o directament sense drets, mentre nosaltres, des del primer món, o el mal anomenat primer món, comprem productes d'aquestes empreses perquè són més econòmics. Com es pot canviar aquesta situació? Cal més conscienciació?
Sí. Sí, clar, cal un treball continu de conscienciació de la ciutadania, no? I quan parlem de ciutadania parlem d'infants, però també de persones adultes. I nosaltres apostem per l'educació, per la justícia global, perquè creiem que és una manera, l'educació per la justícia global, proporciona eines per qüestionar i transformar de manera crítica i conscient el model social, polític i econòmic que existeix ara, no? Hem de ser conscients que som, com humans, som interdependents i ecodependents. Ecodependents perquè dependem de la naturalesa per sobreviure i, per tant, hem de prendre bones decisions per poder seguir vivint en aquest planeta, no?, per molts anys. I interdependents significa que hem d'apostar i hem de posar el focus en les relacions humanes i afavorir un empoderament col·lectiu, perquè des d'aquí podem fer molt, no? Com dèiem abans, podem prendre decisions diferents que poden ajudar a canviar aquesta situació.
Sí. Mm-hmm. I teniu, per ajudar en aquest sentit, un munt de tallers educatius, tant per a escoles com per a adults. Un dels més rellevants que hem pogut veure, o els que més ens han cridat l'atenció, és quines injustícies hi ha al món. Aquest seria el títol, una pregunta doncs, ja que interpel·le, no?, per donar a conèixer algunes situacions crítiques que passa al nostre planeta. Ens el podries comentar una miqueta?
Sí, això és un taller, és el primer taller del nostre catàleg de servei, perquè és un taller introductori, amb una hora, evidentment, no es pot parlar de totes les injustícies, però sí que intentem, amb una dinàmica participativa que proposa simular els intercanvis comercials injustos entre països del sud i del nord global, intentem que l'alumnat alumnat o les persones adultes, perquè això està obert per qualsevol edat, diguéssim, visquin d'alguna manera les injustícies que es poden produir quan, en quant a intercanvis injustos. I amb la vivència, a continuació, s'utilitza la vivència per fer com una reflexió conjunta de les injustícies que hi ha, de les diferents, els diferents punts de partida que tenen les diferents zones del món per construir, per exemple, empreses, per construir comerços, i a partir d'allí intentem trobar entre totes solucions. Evidentment, es profunditza d'una manera o d'una altra segons l'edat de l'alumnat, perquè tots els nostres tallers són tant per infants a partir dels 10 anys com per persones més adultes, i les dinàmiques canvien una mica, no?, en funció de l'edat de les persones participants. Mm-hmm. Les dinàmiques és les reflexions finals, però és interessant perquè també amb els infants surten coses molt, molt, molt guai.
Mm-hmm. Vostès tenen també projectes d'aprenentatge i servei de 10 hores de durada més complets i que entenem que engloben més temes i moltes iniciatives educatives. Com la gent i les institucions poden contactar amb vostès, amb Setem Catalunya, per dur-los a terme? Com es donen a conèixer?
Sí, bueno, el projecte d'aprenentatge de servei és un projecte de llarga duració, com ho has dit, i són 10 hores d'aprenentatge, 10 hores de servei, i la idea és que l'alumnat descobri de tota la, ja pugui fer tots els nous tallers que tenim a la nostra catàleg, no? Llavors, anar explorant una mica totes les injustícies que hi ha al món, i amb la part de servei utilitzar tota aquesta informació per fer un servei cap a la comunitat, perquè d'alguna manera l'alumnat mateix sigui portaveu i altaveu de les injustícies i també de les solucions. Hi ha moltes maneres per contactar amb nosaltres. Les persones, sobretot, es poden posar en contacte a través del mail educació@setem.org. Uh-huh. A la web hi ha una pàgina dedicada a la part d'educació on hi ha tota l'explicació de tots els tallers i on es pot descarregar el nostre catàleg de servei. El catàleg de servei es troben totes les coses que fem, perquè de fet fem tallers, però també tenim una formació per professorat, tenim jocs en gran format, que són com dones molt grans que es posen al terra, i durant fires, festes de comerç just, per exemple, on infants i adults també poden jugar amb jocs que són com el joc del sudoku, del set diferències, cioè el joc de tota la vida, però relacionat amb les nostres campanyes. Llavors, el sudoku és el sudoku del futur que volem, les set diferències són entre la banca ètica i la banca armada, i també tenim exposicions relacionades amb les nostres campanyes, llavors sobre textil, sobre banca armada, sobre l'electrònica justa, i oferim també videofòrum. O sigui, hi ha un catàleg de 30 pàgines, moltes coses, i nosaltres tenim com molt interès que totes aquestes temàtiques surtin, no? Tant al carrer, dins de les escoles i als instituts.
Moltíssimes gràcies, Sara Manserra, responsable d'Educació de Setem Catalunya, per haver-nos acompanyat, i que vagi tot molt bé. Enhorabona per aquesta feina que vostès fan.
Ai, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i que vagi molt bé.
Gràcies.
De seguida, les notícies. Entrem en el bloc informatiu explicant-vos que hi ha un nou repunt de l'atur a Catalunya a l'octubre, però l'economia continua creant ocupació. La manca de feina s'incrementa en els serveis, la indústria i l'agricultura, i destaca l'augment d'ocupació entre els joves i les dones. La taxa d'atur a Catalunya, en qualsevol cas, s'ha incrementat d'un 0,88% a l'octubre, cosa que suposa un augment de més de 2.900 persones en relació amb el mes anterior. Ara hi ha gairebé 335.000 persones que busquen feina, un 1,43% menys que ara fa un any, i la xifra més baixa en un mes d'octubre des del 2007. Malgrat la pujada de l'atur, l'economia continua creant ocupació i a l'octubre es van sumar 15.600 afiliats més a la Seguretat Social, sobretot a la demarcació de Barcelona. Per contra, se'n van perdre a Lleida, a Girona i a Tarragona.
Així és, l'atur ha crescut en totes les demarcacions catalanes. Girona i Tarragona encapçalen l'augment, amb increments del 2,7% i del 2,5% respectivament. L'increment de l'atur aquest mes a Lleida ha estat més moderat, no arriba al 2%, un 1,92%, i on menys ha crescut és a la demarcació de Barcelona, amb un 0,34% més. L'atur masculí ha crescut amb més intensitat que el femení, però les dones continuen sent majoria a les llistes d'atur, amb més de 193.000 persones, gairebé 1.200 més. En canvi, el total d'homes aturats s'ha situat en gairebé 142.000, amb un augment de més de 1.700 aturats més.
La patronal ha rebutjat la proposta del govern espanyol per reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja. La negativa de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, la COE, i de la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa, CEPIME, complica que la mesura acabi tenint llum verda al Congrés. Ha estat el cop de porta definitiu. Tenien temps fins a l'11 de novembre, fins dilluns vinent, per estudiar l'última proposta del Ministeri de Treball i dir si a partir d'aquí continuaven les negociacions. Però aquest dimarts ja han donat les converses per acabades. L'última proposta de l'executiu espanyol consistia en ajuts directes a les empreses de menys de 5 treballadors i bonificacions a la contractació de personal per a les companyies més grans. Però la idea no ha convençut ni la patronal ni les grans empreses, i la COE, sobretot, ni la de les petites i mitjanes, la CEPIME.
El Ministeri de Treball ha insistit que continuarà endavant amb la reducció de la jornada laboral, arribi o no a un acord amb la patronal. Ho ha confirmat aquest passat dimarts el secretari d'Estat de Treball, Joaquim Pérez Rey, que ha explicat que es buscarà un acord amb les organitzacions sindicals per traslladar com més aviat millor al Congrés dels Diputats aquesta reforma. Per tant, ho farà només amb la complicitat dels sindicats UGT i Comissions Obreres. La manca de suport de l'empresariat, però, fa tot més complicat i, per tant, la mesura pot no acabar prosperant al Congrés. Les patronals mantenen que la reducció de la jornada laboral no s'ha d'establir per llei, sinó els convenis col·lectius, com s'ha fet fins ara. En un comunicat conjunt, argumenten que aprovar una llei en aquest sentit suposa una intromissió en la negociació col·lectiva, consagrada en l'article 37.1 de la Constitució i que ha estat fonamental per la pau social durant els últims 40 anys. També assegura que abocarà moltes empreses a una reorganització forçada que en limitarà la capacitat d'organització i la supervivència. I sosté que afectarà la productivitat perquè el 98% del teixit productiu està format per petites i mitjanes empreses i autònoms, que no els serà gens fàcil de gestionar la reducció de la jornada.
La terrible dana que ha assotat la Comunitat Valenciana compta amb innombrables destrosses al material urbà i al personal, més enllà de les més de 200 víctimes mortals, segons l'últim balanç. Aquestes destrosses materials comptaran amb el suport del govern espanyol, que ja ha anunciat un pla d'ajuts valorat en 10.600 milions d'euros. En concret, l'ajuda serà fins a 72.000 euros per incapacitat, entre 20.000 i 60.000 per refer habitatges, i fins a 10.300 per a mobles, electrodomèstics i altres objectes que s'hagin perdut.
I pel que fa a les empreses que tinguin el domicili fiscal a la zona afectada, rebran ajudes directes d'entre 10.000 i 150.000 euros, mentre que els autònoms en rebran 5.000. Segons els primers càlculs, aquestes ajudes beneficiaran uns 65.000 autònoms i unes 30.000 empreses. Per altra banda, la Comissió Europea assegura que utilitzaran les eines fiscals per ajudar Espanya a abordar les conseqüències de les inundacions. Aquestes eines són disposicions específiques que permeten l'exempció de les normes europees de control del dèficit i el deute públic en cas de situacions d'emergència que superin les capacitats d'un govern nacional.
Anem a altres temes. La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, Mufase, està a la corda fluixa. Adeslas, Assisa i DKB han manifestat la seva intenció de seguir dins el concert, però amb unes condicions econòmiques més favorables. És per això que Adeslas va rescatar en una trobada amb el diari El Economista l'oferta que Mufase va fer com a organització, que va proposar una ajuda en les primes del 24% al 2025 i d'un 1% al 26. Aquesta segona part no convencia les companyies, però l'asseguradora dirigida per Javier Murillo va afirmar que accepta un contracte anual amb aquest increment del 24%.
Per la seva banda, DKB té com a opció preferent un increment de la prima del 40% pels propers dos anys. Amb tot, no és una línia vermella i es planteja estudiar la proposta de Adeslas amb alguns matisos.
La victòria de Donald Trump a les eleccions presidencials dels Estats Units dona via lliure a l'augment dels aranzels i a un pla fiscal agressiu. El candidat republicà, ja president electe, s'assegura el control de les dues cambres, a més, el Senat i la Cambra de Representants, per la qual cosa podrà engegar la seva agenda amb aranzels, que serien com a mínim del 60% per a la Xina i al voltant del 20% per a la resta del món. Trump, per tant, tindrà via lliure per aplicar el seu pla agressiu de rebaixes fiscals, com dèiem, un pla que posa el focus en les grans empreses i multinacionals i per aprofundir en mesures de proteccionisme econòmic amb aranzels generalitzats per a la majoria dels productes estrangers.
Aquests aranzels es van convertir en una de les principals banderes de la seva campanya i ara amenacen a tensar l'actual guerra comercial que la primera economia del món manté amb el principal rival, la Xina, i també amb la Unió Europea. Es tem que tot plegat provoqui un encariment dels preus i, per tant, més inflació. L'objectiu del magnat és que les empreses tornin a produir al país nord-americà. Al llarg dels últims mesos, el novaiorquès s'ha compromès a aplicar retallades generalitzades d'impostos, que inclouen una rebaixa de la tributació de societats del 21% al 15% a aquelles companyies que mantinguin o traslladin la seva fabricació sòl nord-americà i per eximir d'impostos les propines, les hores extres i les prestacions de la Seguretat Social. La seva meta és, a més, mantenir les rebaixes i subvencions que ja va aprovar el 2017 al llarg del seu primer mandat i que expirarien l'any que ve. A més, vol una independència energètica més gran i impulsar les cadenes de subministrament a nivell intern. En concret, i en l'àmbit energètic, Donald Trump aposta per combatre l'alça de preus eliminant traves al petroli i al gas i promocionant la construcció de centrals elèctriques, entre altres mesures. Per cert, que el retorn de Trump a la Casa Blanca va provocar ahir una baixada en totes les borses europees i una pujada important a Wall Street i també en el preu dels bitcoins.
A més, el dèficit comercial dels Estats Units va créixer més d'un 19% al setembre i es va col·locar en màxims des del 2022. Les exportacions del país van caure d'un 1,2%, cosa que, unida a la pujada del 3% en les importacions, va donar com a resultat una balança comercial negativa de més de 80.000 milions de dòlars.
Els Estats Units van vendre béns i serveis per gairebé 268.000 milions de dòlars. Les importacions van repuntar un 3% a nivell mensual i un 8,8% interanual. Així, el dèficit comercial nord-americà va ser de més d'un 35% en termes interanuals.
Completem l'informatiu explicant-vos que l'empresa de tecnologia Nvidia es va convertir aquest dimarts en l'empresa de més valor a tot el món. Va avançar Apple i va liderar per segona vegada en 6 mesos el rànquing d'empreses amb més capitalització, amb un pes de 3 bilions 420.000 milions de dòlars, és a dir, 3,4 bilions amb B alta de dòlars. Ho va fer amb una pujada en les seves accions d'un 3%, consolidant una revaloració del 182% des de començament d'any impulsada per una forta demanda de les seves unitats de processament gràfic i el seu lideratge en serveis d'intel·ligència artificial.
El juny, el fabricant de xip ja va superar Apple i es va coronar breument, només durant unes hores, com la companyia de més valor. Fundada el 1991, Nvidia s'ha convertit en el líder en el sector de la intel·ligència artificial i aquest any està coronada com la reina de Wall Street. D'aquesta manera, és la proveïdora d'unitats de processament gràfic més gran de les tecnològiques i els seus productes s'usen en eines de programari com el chatbot d'OpenAI, ChatGPT. L'èxit dels seus productes va fer que el primer semestre fiscal, del febrer a l'agost, obtingués un benefici net de més de 31.000 milions de dòlars. Un augment del 282% interanual que va atribuir a l'alta demanda dels seus productes. D'altra banda, la setmana passada, la propietària de l'índex Dow Jones, que reuneix les principals firmes dels Estats Units, va anunciar que demà Nvidia substituirà Intel en aquest indicador.
Doncs fins aquí les notícies i fins aquí l'economia en valors. Moltes gràcies, Josep Àngel Colomés.
A tu, Ignasi, moltes gràcies.
I fins aquí aquesta edició del Sense Distància. Recordeu que us acompanyem de dilluns a divendres a 6:45 del matí, a 14:00 i a 7:15 de la tarda. Moltes gràcies per la vostra companyia, també. Som amb vosaltres de dilluns a divendres per Ànima Estel, al vespre i a la nit, a la mitjanit. Que vagi molt bé. Adéu-siau.